El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Temps ara per la plana educativa. La Fundació Jaume Bofill denuncia que l'escola concertada continua sense ajudar a reduir les xifres de segregació escolar. Diuen que cal un nou decret de concerts, tenint en compte que aquest any se celebra el 30 aniversari del decret actual. El document que ha presentat la Fundació Jaume Bofill diu que l'alumnat de P3, identificat com a vulnerable, representa un 10% a l'escola concertada i un 21% a la pública. En parlem amb la Maria Segurola, autora d'aquest informe, i de la Fundació Jaume Bofill, fill, representant de la Fundació. Molt bon dia i gràcies bon dia. Per atendre la trucada al cafè de la ràdio.
Bon dia.
Parleu que el decret de concerts actual no ha funcionat. En què ha fallat aquest decret de concerts?
Bueno, el decret de concerts actual en realitat no està vigent, però no és tan actual. És a dir, és un decret que es va aprovar tot just avui, fa 30 anys. Des de llavors han canviat moltíssimes coses a Catalunya. Ha canviat el context social, ha canviat el context educatiu i també ha canviat el context legal, no? Des de llavors es va aprovar la Llei d'Educació de Catalunya el 2009, també va haver-hi un pacte per l'educació el 2006, tenim també un decret de concerts de 2021, i el decret de concerts que està vigent no va en la línia dels principis de tots aquests textos que parlen d'equitat educativa, parlen de corresponsabilitat, i el decret de concerts que hi ha al final suposa un tap en el desenvolupament de mesures contra la segregació escolar.
Per què?
Bueno, el decret de concerts actual suposa un tap en diferents sentits. El primer de tots és l'aplicació de mesures contra la segregació escolar, com, per exemple, la programació de l'oferta de manera conjunta i sota els mateixos criteris. Per exemple, com sabeu, a Catalunya hi ha una davallada demogràfica des de fa 10 anys i llavors cal reduir l'oferta de places, no? No tenim els mateixos alumnes, llavors queden vacants a tot arreu. El Departament d'Educació, amb la normativa que hi ha sobre la taula, només té competències per reduir l'oferta prèviament a la preinscripció a la xarxa pública. I la concertada pot reduir aquesta oferta ja després de la preinscripció o fer-lo de manera voluntària, no? I aquesta aplicació parcial de les mesures fa que persisteixi la sobreoferta. Aquesta preinscripció, 2 de cada 10 places a la xarxa concertada han quedat vacants fruit d'aquesta aplicació parcial de les mesures. I també, més enllà d'això, el propi decret de concert de 1993 no recull aquesta obligatorietat d'aplicar les mesures contra la segregació escolar, no? No és explícit. Llavors, això genera una certa col·lisió amb altres normatives que tenim. I també hi ha una qüestió important, que és la del finançament. Ara mateix, la concertada, com tots els centres de Catalunya, no?, té un dèficit de finançament, i això també s'ha de corregir, però no de manera lineal com es fa ara, no?, que es fan les dotacions econòmiques independentment de la corresponsabilitat dels centres educatius, sinó que han de ser precisament aquells centres que són més complexos i que són més corresponsables els que rebin més recursos per part de l'administració. També pensem que al final estem parlant de nens i nenes, no?, que han de tenir prou recursos als seus centres educatius per tenir totes les oportunitats, no?, i ara mateix això no s'està complint.
Per tant, aquí hi ha un problema de finançament, hi ha un problema de places. Al final, aquí, la preinscripció moltes vegades es parla, no?, que cal abordar-la diferent. Estem a les portes de que comenci una nova tongada de preinscripcions per al curs escolar que ve. Aquest canvi en les preinscripcions, com s'ha de fer? De quina manera es pot realment regular aquesta problemàtica que denuncieu des de la Fundació Jaume Bofill?
Sí, el que ha passat fins ara i avalat per la regulació de concerts és que es programava l'oferta de places només en funció dels concerts autoritzats i també per la demanda existent, no? I aquests criteris no ajuden a lluitar contra la segregació escolar. Què és el que ha de passar? Que s'ha de programar l'oferta mirant quines són les necessitats d'escolarització del territori, no? Les necessitats educatives, tal com diu la llei d'educació, la LEC. Llavors, què és el que hauria de passar? El que hauria de passar és dir, mira, mirem les places que tenim en un municipi i mirem de si hem de baixar la ràtio, o el que sigui de manera simètrica, no? I també tenint en compte quins són els centres més corresponsables, o si hem de suprimir alguna línia, que siguin aquests centres, pot ser concertats, grans, que sistemàticament deixen línies vacants després de la preinscripció. Però s'ha de fer des d'aquesta mirada, i per això cal tenir una normativa que ho recolzi, i també cal tenir, per altra banda, unes directrius a les taules de planificació que diguin que és així com s'ha de programar l'oferta educativa.
És a dir, al final el que passa és que, com que la concertada pot decidir a última hora, oferta tot el que pot, no?, i després a veure què passa. I si cal, ja tancaré una línia. Seria això una mica el que esteu dient?
Sí, tot i que hi ha una part de la concertada que va reduir la ràtio, aquesta preinscripció, tot i no tenir obligació, no? També depèn de la viabilitat econòmica que tingui el centre educatiu, no?, per sobreviure al llarg de l'any, i també de les voluntats individuals i de la capacitat de negociació que tingui el municipi en concret, no? També hem de dir que, com que la xarxa concertada ha perdut molta demanda en els últims anys, aquesta reducció de la ràtio, si es fa ben feta, garanteix que tots els centres educatius omplin la preinscripció, no?, que aquesta és una cosa positiva. Llavors, depèn de diferents causes, però sí que és cert que una mesura tan important com aquesta no s'ha de poder aplicar de manera voluntària, no? I ha de ser un mandat de l'administració mirant el conjunt de la xarxa educativa i mirant els efectes sobre el conjunt de la segregació escolar.
Clar, i aquí entenc que també hi ha un altre aspecte, que al final és aquesta part del repartiment de l'alumnat vulnerable, no? Un 10% a l'escola concertada, un 21% a la pública, més si suma la matrícula viva. Aquí hi ha una cosa que no entenc. Parlant de la matrícula viva, que moltes vegades ens expliquen que genera també més segregació perquè acaba concentrada en algunes zones concretes de les ciutats, com pot ser si les escoles concertades tenen més vacants que les públiques?
Clar. Sobre la qüestió de la matrícula viva, i de fet és una de les mesures del decret d'admissió que s'està desplegant amb menys intensitat a tota Catalunya. Aquests alumnes que arriben al llarg del curs normalment s'assignen a centres amb vacants i públics i que són de màxima complexitat. Per què? Per diferents motius. Primer, perquè en aquests centres també de vegades és més fàcil enviar l'alumnat, en el sentit de que, com que hi ha vacant, es pot fer i dir que no cal augmentar la ràtio en altres centres, i també perquè hi ha aquesta idea moltes vegades de que allà els atendran millor, no? Perquè també ja tenen alumnat que és més vulnerable i que tot serà més fàcil, no? I per canviar això cal un canvi de criteris important a les comissions de garanties i fer també ús d'aquest petit augment de ràtio que es pot fer servir en centres sense complexitat, no? Perquè no és el mateix tenir 15 alumnes que tots tenen dificultats socioeconòmiques a casa que tenir-ne 20 però que cap té cap problema socioeconòmic a casa, no? I llavors això s'ha de tenir en compte. Però també és un canvi cultural a l'hora de distribuir la matrícula viva de les comissions de garanties. I això s'ha de tenir molt en compte i encara no està passant.
I sobre el tema d'aquesta repartició de l'alumnat vulnerable, passa una mica el mateix?
Sí, amb la qüestió de l'alumnat amb necessitats educatives, l'any passat vam viure una situació sense precedents, no? Que va ser una detecció prèvia de l'alumnat vulnerable abans de la preinscripció, que no havia passat mai, perquè la LEC ja recollia aquesta obligació de detectar l'alumnat vulnerable, però en realitat es feia a molts pocs municipis. Llavors el Departament d'Educació, amb l'aprovació del decret d'admissió, va enviar uns criteris per fer-lo. I això va comportar un creixement de la detecció des de que era gairebé inexistent fins a un 17% de l'alumnat, no?, que es va reconèixer com a alumnat vulnerable abans de la preinscripció a P3. Això és perquè es van tenir en compte tots els criteris d'alumnes que reben ajuts de menjador o de famílies ateses per serveis socials. I què és el que passa? Que es van reservar una sèrie de places als centres educatius, però clar, es van reservar més places que alumnes detectats, no? I què va passar? Que aquestes vacants per alumnes vulnerables es van concentrar precisament als centres concertats. Això és perquè els centres concertats no tenien molts d'ells molt alumnat vulnerable i llavors no hi havia tants germans que demanessin plaça, i també perquè cal fer un acompanyament des de les administracions, no? Perquè aquestes famílies sàpiguen que poden triar també un centre concertat i que sàpiguen que ho poden fer amb condicions de gratuïtat.
Per tant, al final el que va passar és que malgrat aquesta detecció no es va aconseguir que hi hagués un repartiment equitatiu, sinó que es van concentrar sobretot en els centres públics, no?
Sí, exacte, i sobretot centres públics de màxima complexitat i també en alguns centres concertats també complexos, no? Al final són els centres més complexos els que acaben més perjudicats si no s'apliquen les mesures tal com calen.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la Maria Segurola, a l'autora d'aquest informe de la Fundació Jaume Bofill, també membre, òbviament, de la Fundació. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adeu.